El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Primer debat de política municipal de l'any a Ràdio Sabadell. Per endavant, una hora per escoltar els portaveus dels grups municipals que ens acompanyen. Tenim Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Bon dia.
També ens acompanya Anna Lara, portaveu de la Crida. Molt bon dia, gràcies per ser-hi.
Bon dia.
Lluís Matas, portaveu de Junts. Bon dia, gràcies per haver vingut.
Bon dia.
Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem. Molt bon dia, senyor Mena, tot
molt
bé?
Molt bon dia.
També ens acompanya Núria Cacio, portaveu de Vox. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Cuca Santos, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb tots ells, amb tots sis, compartirem debat de política municipal, analitzant el que va donar de si la sessió plenària del ple del mes de gener. Comencem per l'aprovació de la venda d'un solar de Sant Pau de Riu-Sec al Consorci de la Zona Franca per fer possible l'arribada de Celestia Aerospace a Sabadell. A canvi del solar, de 10.000 metres quadrats, les arques municipals ingressen prop de 2,7 milions d'euros. La venda del solar ha tirat endavant, tot i els vots contraris de la Crida, Sabadell en Comú Podem, i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Donem la paraula per arrencar al regidor del PSC, Eloi Cortés. Endavant, al seu torn.
Gràcies, Mireia. Doncs bé, ja ho vam explicar ahir en el ple. Fem un nou pas endavant per consolidar el hub de la innovació aeronàutica i per consolidar l'aeroport de Sabadell com una referència arreu del territori i sobretot per posicionar-nos en un àmbit tan especial i tan únic com és el de les empreses de l'aeronàutica i, en aquest cas, aeroespacials, no? Per tant, aviat tindrem a Sabadell la primera empresa europea que fabrica nanosatèl·lits i que els llança a l'espai amb un avió, que és el que la fa diferent, i sobretot el que fem amb aquest moviment és doncs, generar uns ingressos importants de 2,5 milions d'euros per les arques municipals i també intentar generar, no, o donar-li més força en aquest pol d'atracció que volem que sigui l'aeroport i la ciutat en el seu conjunt, no? I per tant, a vegades has de llançar, no? Has de començar per alguna banda perquè després continuïn passant més coses i a la resta de soles industrials que tenim a la ciutat o en el polígon. I sobretot perquè es tracta d'un sector del valor afegit, a més, en formació tant universitària com de formació professional que es pot desenvolupar a la ciutat o que podem aprofitar sinergies amb institucions educatives com és la Universitat Politècnica i, per tant, doncs, creiem que d'aquí uns anys serà tot un pol de referència en aquesta matèria i que, a més, doncs, tenir l'oportunitat de dir que això generarà, com deia, ingressos per la ciutat i també la creació de llocs de treball, uns 50 en primera instància i després al voltant d'uns 300 al llarg dels 5 anys que té previst l'empresa desenvolupar o fer créixer el projecte.
Vot contrari de la Crida, senyora Lara.
Sí, nosaltres el que no compartim en absolut era la venda d'aquest sol, no? I ja entenem que el govern ens traslladava que s'havia intentat fer un lloguer d'aquestes zones prèviament, però també que aquests solars eren molt més grossos quan s'havien intentat llogar, no? Per tant, això no ens serveix d'excusa per entrar a tramitar directament aquest projecte com a venda directa de sol, perquè ho hem dit tot sovint, les ventes de sol públic bàsicament minven opcions futures i possibilitats, i aquest sector, el de Sant Pau de Riu-Sec, diguéssim, que ja ha patit diverses promeses del Toulouse de Catalunya, que en vam mencionar i ara fa 10 o 14 anys. Vull dir, ja totes aquestes promeses, recanvis de qualificacions i demés, ja les hem passat. Llavors, en tot cas, pel que nosaltres era essencial era que això, aquest sol, seguís sent públic i creiem realment que segur que hi havia opcions i en tot cas es van descartar.
Senyor Matas, al seu torn.
Doncs miri, evidentment no podíem estar en desacord, al contrari, estem molt contents de que això s'hagi fet realitat i de fet el que no volíem és que seguís sent un descampat. Per tant, el que no podem fer és tenir solars i malbaratar recursos. Si tenim un patrimoni, un actiu, doncs li hem de treure suc, li hem de treure rendiment i en aquest cas diu, és que perdem oportunitats de futur. No, és que aprofitem les oportunitats del present. I les oportunitats del present són fer realitat allò que vàrem anunciar i que el govern anterior doncs, vàrem renunciar doncs, de l'impuls d'aquest hub aeronàutic de, i nosaltres des de la promoció econòmica doncs, amb totes les bones intencions doncs, volem crear un ecosistema al voltant de l'aeroport, al voltant del portal sud que ara doncs, està esdevenint doncs, aquesta entrada principal de Sabadell, la renovació del polígon d'activitat econòmica que hi ha al voltant de l'aeroport també del polígon sud-oest i al final generar llocs de treball de qualitat i fer de Sabadell una ciutat d'oportunitats i capitalitat. Si amb tot això algú hi pot estar en desacord, bé, en tot cas que ens expliquin quin és el seu model, més enllà de tenir un solar sense cap ús i sense que la ciutat se'n beneficiï, principalment generant llocs d'ocupació de qualitat, que això ens aportarà també doncs, aquest valor afegit que volem a Sabadell. I si això no ho fem, per què no ho fem? I si ho fem, per què ho fem? Llavors, nosaltres creiem que això és importantíssim per tirar endavant tot aquest model de ciutat que tenim i, per tant, doncs, evidentment, doncs, seguirem impulsant tota aquesta àrea al voltant de l'aeroport, al voltant de Sant Pau Riu Sec, i que vinguin empreses d'aquest nivell i que generin llocs de treball d'aquest nivell, doncs per nosaltres és una enorme notícia.
Senyor Mena, vostès també hi van votar en contra.
Sí, nosaltres partim de la base que hi ha part positiva d'aquesta operació. La part positiva és que per primera vegada comencem a situar Sant Pau de Riusec com un polígon amb valor afegit, no? Fins ara és un centre comercial a cel obert. Aquest no és el model que havíem defensat des de Sabadell en Comú Podem, però tampoc és el model que va explicar el govern que en el seu moment, que també era un govern socialista, que en el seu moment va impulsar el parc empresarial de Sant Pau de Riusec, no? Jo crec que l'obligació que teníem era de situar empreses de valor afegit, entre altres coses perquè està en un lloc estratègic de la ciutat, no? Al costat de l'aeroport, al costat de l'eix del coneixement, no? de la B30, no? I per tant doncs crec que tenim un potencial de ciutat per poder articular en aquella banda de la ciutat un polígon industrial doncs, que tingui la capacitat de ser un pol d'atracció d'empreses amb valor afegit. Dit això, vam votar en contra perquè hi ha dos elements que són els que no compartim i que per nosaltres són línies vermelles. La primera, doncs no estem d'acord en que es vengui sòl públic d'aquesta ciutat. Tenim poc sòl públic industrial i per tant, si anem venent el que anem fent és perdre patrimoni d'aquesta ciutat i per tant doncs, perdem en definitiva la possibilitat d'en el futur continuar dissenyant per on volem que tirin les polítiques industrials i les polítiques d'activitat econòmica del conjunt de la ciutat. I un segon element que per nosaltres també era molt important és que amb l'acord que el govern firmarà amb el Consorci de la Zona Franca, el que farem al final serà també perdre capacitat d'incidència, no? Perquè en 8 anys l'Ajuntament de Sabadell haurà perdut totes les capacitats de poder incidir en quin tipus d'activitats es poden ubicar en aquella parcel·la, no? Per tant, si d'aquí a 8 anys el consorci decideix vendre o decideix doncs, canviar d'activitat en aquell àmbit, el govern no podrà dir res, l'Ajuntament de Sabadell no podrà dir res, no? I per tant haurem perdut una capacitat de planificació estratègica que per nosaltres és fonamental i per tant per aquests dos elements vam votar en contra.
Senyora Cazo, el seu torn.
Sí, bueno, en este punto nosotros votamos a favor porque sí que estamos de acuerdo en el fondo que es poder sacar rendimiento y potenciar la actividad alrededor del aeropuerto. En este sentido, una empresa como la que le va a desarrollar ahora su actividad, es cierto, es una oportunidad presente y por tanto pues estamos hablando de innovación, estamos hablando también de potenciar la formación en determinados sectores, que puede ser también una oportunidad y también, por supuesto, pues es una también otra oportunidad laboral y creemos que el fondo, la actividad, pues es beneficiosa para la ciudad y, por tanto, en este sentido nosotros estamos totalmente de acuerdo.
Senyora Santos, si tenen algun torn de rèplica, tot i que veig que ho han dit bastant en la primera intervenció, però si hi ha alguna cosa, ara ho farem. Senyora Santos.
Sí, bueno, nosotros también nos votamos a favor porque, bueno, esta propuesta del Hub Aeronáutico recoge dos propuestas que llevamos nosotros también en nuestro programa electoral, entonces sería absurdo que no lo votáramos así. Creemos que el aeropuerto tiene un potencial logístico que hay que aprovechar. Creemos que es bueno el convenio que se firma con la Zona Franca, con la UPC, para crear un hub en el que haya formación, empresas, empleo. Nosotros apostamos también por la formación profesional. Creemos que es el gran futuro de la industria tecnológica y creo que vengan empresas a Sabadell, además con ese valor añadido que dan empleos de calidad con salarios dignos, es lo que por lo que tiene que apostar la ciudad. Que tengamos suelo industrial estéril el que no nos esté dando ningún beneficio, no creo que a los ciudadanos les den ningún beneficio tenerlo así. Lo que los ciudadanos quieren es que se creen empresa, que puedan trabajar nuestros hijos y nuestros ciudadanos puedan trabajar en esas empresas y que no tengan que salir de Sabadell a buscarse la feina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar ahí. Lo que sí que también nosotros quisimos decir, que el Hub tiene unos planes ambiciosos que creo que aún están solo en un empezar, ¿no? Que vemos que es un grano en el granero, pero que todavía hay que seguir sembrando para tener una cosecha mejor. Falta todavía atraer a más empresa para llamar hub realmente y llamar parque tecnológico al convenio que se firmó en su día. Pero bienvenido y nosotros animamos al gobierno a que sigan trabajando en ello.
Tengo una palabra demanada, señor Cortés.
Sí, per clarificar algunes de les coses que es diuen, tres ítems. Un, sobre el termini que se li dona al Consorci de la Zona Franca per desenvolupar el projecte o aquesta càrrega que hem inclòs en una venda i que si hagués sigut en un privat no ens ho haguessin acceptat, però al final el Consorci de la Zona Franca és un ens estatal. L'objectiu és salvaguardar al màxim la inversió i garantir tant que es fa, com que encara que hagin passat els 8 anys que mencionàvem, que poden ser menys, per dir-ho així, és a dir, és inviable que si es fa aquesta inversió després qui l'ha construït se'n vulgui desprendre, però no és qüestió de poder recuperar la inversió que han desenvolupat, a banda que un cop construïdes les instal·lacions i si són tan específiques com per aquesta empresa Celestia, és difícil que tinguin una altra sortida que no sigui aquest mateix projecte, a banda que els usos del sòl continuaran sent els mateixos i per tant no, en aquest sentit no hi haurà cap modificació. Dos, els ingressos estan blindats en el sentit que estan destinats al patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, i això vol dir que els destins són molt concrets: construcció d'habitatge, adquisició de més sòl, que pot ser per construir habitatge o pot ser precisament comprar més sòl industrial per desenvolupar altres projectes, i per tant en aquest sentit tenim en certa manera les mans lligades sobre què podem fer amb aquests diners. No ens ho podem gastar en qualsevol projecte. I tres, del paquet de 65.000 metres quadrats que vam anunciar, aquests 10.000 metres quadrats suposen el 15% aproximadament, no? I per tant hi ha tota una resta de parcel·les, que algunes són doncs de 25.000 metres quadrats, de 8.000 o de 4.000, hi ha una varietat significant, es trauran en lloguer o en dret de superfície. Val la pena recordar que la parcel·la de la qual formava part d'aquests 10.000 metres ja es va treure a concurs i va quedar deserta. Estem treballant per tornar-la a treure a concurs, però en tot cas la idea és això: el 85% d'aquestes parcel·les es quedaran en mans municipals i estaran en lloguer o en dret de superfície.
Senyora Lara, al seu torn.
Sí, sobre aquest darrer punt, perquè clar, es parla de que va quedar desert, però és que es va anunciar el tema dels nanosatèl·lits a Sabadell 4 mesos abans que sortissin aquests arrendaments. Vull dir, els tempos també són una mica que no acompanyen en que tot quedi ben lligat a si primer vam intentar això i no va funcionar. Vull dir, potser és veritat, Consorci de Zona Franca no li ha interessat fer-ho de lloguer, però això no vol dir que la nostra administració no hagi de pressionar per aquesta via i hagi d'acceptar doncs aquest pas. O sigui, compartint tota l'explicació que ens fan, entenent-la tècnicament, segueix sense ser millor que haver buscat un temps de sessió a la fórmula que diguéssim, però que seguís sent sòl municipal, i en això ens reiterem absolutament.
Senyor Mena, després senyor Matas.
Sí, jo crec que aquí el que està també en debat és quin és el paper que ha de tenir l'Ajuntament en aquests àmbits, no? Si fem merament d'immobiliària i per tant el que fem és vendre sòl públic, o si tenim capacitat de gestió i per tant impulsem que pugui haver-hi altres figures, que poden ser la cessió, el lloguer o qualsevol altre tipus de figura que també permet la llei perquè aquestes empreses es puguin instal·lar. Dit això, és evident que en la línia del que deia el senyor Cortés, el que diu el planejament urbanístic urbanístic és que aquest sòl està tipificat amb la clau 6F. Per tant, aquí, entre d'altres usos, també es pot permetre un ús comercial i un ús hoteler, no? I aquest és el risc que veiem des de Sabadell en Comú Podem en el moment en què l'Ajuntament perd el control d'aquest sòl perquè ja no serà un sòl públic. Per tant, el risc que veiem, i també ho vam dir ahir en el ple, és que podem repetir una operació semblant a l'operació del Museu del Gas, no? Que és propietat que s'ha fet doncs, a través d'un acord amb aquesta empresa i al cap de 8 anys perdem la capacitat d'incidència en el que passi en aquest àmbit i ja serà una empresa privada la que decideixi de quina manera doncs, planifica estratègicament l'activitat industrial de la ciutat. I a nosaltres ens sembla doncs, que això doncs, no és per on hauria de transcorrer la capacitat política de gestió per part d'un govern com és el de Sabadell.
Senyor Matas.
Bé, a mi m'agradaria...
Sí? Senyora Cáceres, senyora Santos... Res, cap de les dues? Va, doncs senyor Matas i tanquem el tema.
Sí, breument, però jo crec que m'agradaria recordar i posar en valor que l'aeroport és un element diferenciador que ens dona moltes oportunitats. Sabadell ho vol explotar i vol que agafi una altra dimensió i en aquest sentit doncs, no podem estar més que molt contents de que al final es consolidi aquesta aposta de Celestia, igual que estem contents doncs, que recentment doncs, vingués aquest, un cicle de formació professional perquè també necessitem tècnics de forma de FP en aquest sector aeronàutic, que és un sector estratègic i que és un sector de molta qualitat i que té una demanda d'empreses per contractar gent. Per tant, si això també doncs, li afegim, doncs, que va ser que també s'ha creat doncs, aquesta escola de controladors aeris de Skyway i, per tant, doncs, això va configurant tot això que és el que nosaltres anomenem doncs, una ciutat d'oportunitats i una ciutat doncs, que acull empreses d'alt valor afegit i que això comporti doncs, llocs de treball de qualitat, bé, el paper de l'Ajuntament i del Govern en aquest sentit doncs, és posar-ho fàcil perquè les empreses arribin. I posar-ho fàcil vol dir doncs, fer de facilitadors i en aquest cas, doncs, si tenim doncs, un territori i hem creat un ecosistema doncs, pel qual doncs, les empreses puguin instal·lar i doncs, crear aquesta economia que al final repercuteixi en la pròpia ciutat i a la pròpia gent que viu i treballa a Sabadell, doncs nosaltres encantats de la vida i aquest és el nostre paper, promocionar la ciutat i projectar a l'exterior i fer que doncs, la marca Sabadell doncs, esdevingui un referent en el sector econòmic i empresarial.
Canviem de qüestió, anem a les mocions. Comencem per la moció que presentava la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, en contra del nou model de concentració pediàtrica que ha presentat el Departament de Salut de cara a aquest any 2024 en endavant. Esquerra i el Partit Popular s'abstenien en la votació d'aquesta moció. Començo per vostè, senyora Santos.
Sí, bueno, lo primero decir que nosotros no estábamos en contra en ningún momento de que haya pediatras en cada CAP. Lo que no queremos es que haya pediatras, un solo pediatra estresado que lleve todo lo que es la población infantil de ese que está adjudicada a ese CAP y nosotros antes de posicionarnos tuvimos reuniones y hablamos con personal sanitario, con pediatras y enfermeras pediátricas y preguntamos qué opinaban de ese modelo de concentración que Esquerra Republicana ha presentado en el gobierno y ellos decían que es mejor tener los médicos trabajan en equipos porque no todos cada uno tiene una especialidad, entre ellos se ayudan, aprenden y trabajan como un equipo. Entonces, si solo vamos a tener un solo pediatra, ese no es un modelo de calidad de pediatría. Nosotros lo que abogamos es por equipos docentes, por equipos médicos, equipos pediátricos en cada CAP. ¿Qué pasa? Que actualmente no hay pediatras, no hay facultativos que puedan cubrir esas necesidades. Mientras no podamos tener esos recursos humanos, creemos que es mejor tener tres CAPs en el que haya equipos pediátricos que den ese servicio de calidad, que un solo pediatra en cada CAP, que en el momento en que haya una baja se deja descubierto, en que si tiene alguna duda no tiene a quién comentar y con una carga de trabajo estresante. Para nosotros, por supuesto que tienen razón, pero no podemos votar algo que sabemos que actualmente es inalcanzable. Lo que hay que pedir al gobierno de la Generalitat que trabaje para incentivar a los pediatras a venir aquí a trabajar, para incentivar a los jóvenes a que decidan, a que tengan mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, para que decidan quedarse a trabajar aquí en nuestros CAPs.
Señora Cacio, el seu torn.
Sí, bueno, en este punto nosotros sí que votamos a favor porque, a ver, la moción en sí lo que viene a trasladar es el modelo de concentración que se quiere realizar con la pediatría. Este modelo de concentración, desde luego, no funciona. Ayer desde Esquerra Republicana nos decían que no era una concentración, sino que era un modelo de reorganización. Lo que está claro es que sea lo que sea, no funciona. Deja desatendidos el servicio de pediatría en muchos CAPs de la ciudad, obligando, pues claro, a las familias, precisamente, que tienen niños pequeños o menores de edad, a trasladarse, pues en ocasiones, pues bastante lejos de su domicilio. En cuanto al tema de los pediatras, nosotros creemos no es que no haya, sino que quizá las condiciones laborales que se están ofreciendo no son las más adecuadas y desincentiva esta tarea. En todo caso, también este tipo de mociones, es verdad que a lo mejor, pues bueno, es verdad que el ayuntamiento no tiene una competencia directa, pero sí que a veces hay que denunciar situaciones porque no viene de ahora, sino que viene de lejos, y por tanto hay que insistir para que el gobierno de la Generalitat, en vez de malgastar en otras cosas, se centre en lo que verdaderamente importa, como en este caso es la pediatria.
Senyor Mena.
Sí, jo primer de tot vull agrair la feina no feta per la Federació d'Associacions Veïnals, perquè crec que és una moció molt important. Situar aquest tema és un tema que interessa al conjunt de la ciutadania i que els sabadellencs i les sabadellenques estan preocupats. I jo tinc la sensació que és un tema que va més enllà de la pediatria. No? Al final el que hem de reflexionar és el model de sanitat pública que hem de tenir a Catalunya i que per tant està també impulsant el govern de la Generalitat, que cal recordar que és un govern que està en minoria i que per tant doncs, crec que està fent una gestió bastant dolenta de la sanitat pública i de l'educació pública, ja en parlarem un altre dia. Sobre això dic, bueno, clar, hem d'afegir a la saturació que tenim en l'atenció hospitalària, no? Un exemple és el que passa a l'Hospital Taulí, que la vaga d'infermeres que vam tenir aquestes setmanes passades, la situació en què es troba l'atenció primària, que és la porta d'entrada de la sanitat pública del conjunt de la ciutadania. Per tant, a vegades tens la sensació que el que està fent Esquerra Republicana és d'alguna manera debilitar el sistema de sanitat pública i per tant facilitar que la gent es pugui acabar doncs, apuntant a les mútues privades, no? Perquè si no, no s'entén molt bé quin és l'objectiu. Dit això, per nosaltres és un pas enrere la centralització del model de pediatria, sobretot perquè això ho diuen els experts sanitaris, i nosaltres no ho som, però n'hem parlat amb ells. El que necessita el pediatre és també estar en contacte amb la resta de metges d'atenció primària que hi ha en el CAP, no? I per tant el pediatre no deixa de ser un especialista que es dedica als més petits de casa, no? I que també ha de tenir aquesta relació amb la resta de personal sanitari de l'atenció primària. Per tant, no té sentit expulsar la pediatria dels centres d'atenció primària, centralitzar-los en un o tres centres d'atenció primària, com va dir la regidora de Salut, que podria passar a Sabadell. Per tant, és una pèrdua també en quant a l'atenció que patiran el conjunt de les famílies en allò que és més sensible, que són els nens i les nenes.
Aquest seria un capítol fa temps que des de Ràdio Sabadell intentem saber quants aquí de concentració pediàtrica ens tocarien i no ens n'hem sortit. El que se'n surti primer que avisi, diguéssim. Senyor Matas, al seu torn.
Sí, jo també voldria insistir amb l'agraïment a la tasca que fa la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, perquè és encomiable l'esforç que fan en aquest sentit. De fet, ells ja van presentar una denunciar i reclamar millores a l'assistència primària des de fa anys. També posteriorment el 2020 ja van portar aquest ple, doncs, el nostre ple, doncs, una proposta en forma de moció sobre la situació de l'assistència primària per reclamar aquestes millores i ja varen votar favorablement en aquesta moció. Per tant, ells tornen a reivindicar aquestes millores, i si aleshores ja era evident que aquella situació doncs, arrossegava mancances amb un pressupost insuficient, una clara manca de professionals i, en definitiva, la necessitat de reformes profundes, ara, en comptes de millorar, la situació sembla que ha fet un pas enrere amb la concentració dels serveis de pediatria, un model que no aporta una millor qualitat del servei, ans al contrari. Per tant, doncs, tant les FAPs com els sindicats com l'Associació de SOS Pediatria han recollit signatures, han manifestat manifestat, ha anat al Parlament, hi ha necessitat reunions i, per tant, doncs, hi ha mocions com, la, com les que ells han presentat i la que ahir també es va aprovar. Per tant, doncs, escolti, estem insistint tots en que això es faci possible. El govern de la Generalitat no té aquesta prioritat, el model de la Generalitat i el model del govern d'Esquerra Republicana doncs no va en aquesta línia. Nosaltres creiem que hem d'insistir perquè és evidentment doncs, que totes aquestes mancances, totes aquestes deficiències doncs, generen angoixa i generen inquietud i generen una situació que no és desitjable per a les persones que fan servir aquest servei doncs, que és primordial. Estem convençuts que tots plegats ho aconseguirem, perquè si tots estem d'acord, també aquí a Sabadell, doncs jo crec que haurem de tirar endavant d'una manera o altra a millorar aquest, aquests serveis i creiem que és la manera de fer força, que ens ajuntem tots i que aconseguim doncs, que evidentment la Generalitat recapaciti amb aquest model que està fent.
Senyora Lara.
Sí, el fet és que el pla pilot ja ha passat a Sabadell. O sigui, ja fa anys que diversos barris hem d'anar a Concòrdia pel que fa al pediatre. I això va passar així com sortint de la Covid, ai, una mica per accident. Recordo que el Cap Creu Alt havia tingut obres, llavors ja feia diversos anys, no?, que et feien aquest desplaçament i que això genera unes càrregues per les famílies. És a dir, ara, perquè és provisional, però els infants tenen un centre de referència que és el que formalment els hi toca, que és el cas dels meus fills, per exemple, és Creu Alta, però hem d'anar a Concòrdia, però el dentista vas a Creu Alta. Llavors, aquí hi ha un seguit de reguitzells que tampoc ens garanteixen que s'arreglin. I significa, quan són molt petits, un nivell de desplaçaments que no s'han comptabilitzat com a costos, i és evident que ho són. I no parlem de costos econòmics, parlem d'estar mobilitzant el teu fill a 40 graus de febre per anar cap al CAP. Què passa? Que algunes vegades doncs, la gent tirarà més curt i anirà cap a l'hospital. I això també és un problema. I parlem de coses així que se van sumant i que són moltes quan ja tenim uns serveis absolutament saturats, però és que tampoc ningú ha parat a valorar quines mobilitats hi han. I al final no podem seguir saturant els centres. Que has de fer? Doncs, evidentment, buscar un cotxe i portar el teu fill al metge, perquè no el pots portar 40 minuts caminant fins al lloc, no l'hauries d'estar introduint dins de l'autobús que ja va ple de gent i el teu fill està malalt. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que no connecten de cap manera amb aquesta planificació. A nosaltres, el 2022, ens van dir que eren dos centres. Ens ho van dir persones que treballen a diferents centres i que havien vist aquest dibuix, i de fet el Cap Concòrdia està patint obres perquè una part passarà a ser absolutament de pediatria. Vull dir, això ja està passant, vull dir que evidentment, molt a favor a seguir-ho lluitant, nosaltres portem molts anys defensant-ho, però al final això és una cosa que estan anunciant quan ja tenen configurada, i això és un del de baix. Vull dir, no pot ser aquest tracte tan a posteriori de ja hem decidit les coses i aquí us les mengeu.
Senyor Cortés, veig que hi ha bastant d'acord, per tant no farem més rondes sobre aquesta qüestió. El seu torn. Ara es para, m'esvalutar el galliner, però vaja, endavant.
No, jo si em dius que em porti bé, em porto bé, mira.
No, fàcil que hagi de fer.
No. Ara, molt d'acord amb el que deia ara l'Anna. Ara, jo, aquí hi ha un... És a dir, ja ho hem viscut a Sabadell, no? Ja s'ha fet com una mena de prova pilot a Concòrdia, i quan escoltes els arguments, perquè a més hem tingut moltes trobades amb els responsables de l'ICS i del CatSalut que t'ho expliquen, hi ha una part que dius, bueno, potser podria funcionar, no? Perquè parlen de garantir l'accessibilitat i de garantir també la continuïtat i que, per tant, en els nanos més petits, sobretot, sempre vegin el mateix professional, no? Que, per les bases del que sigui, en el model anterior no es podia garantir. Dius, bueno, fins aquí, encara. El que passa és que a la pràctica això no s'ha complet. És a dir, no ha sigut així, no? I, per tant, demostra que el model no funciona. I aquí Sospediatria, la FAPS i també els sindicats ho han demanat, i nosaltres també els hem portat a reunions amb el CatSalut i amb l'ICS perquè donin explicacions. I al final és una mica la sensació de que el ciutadà intenta fer les coses bé, és a dir, anar al CAP, sinó al CAP, al CUAP, i no, deixar el taulí com a última instància, però al final el sistema, en aquest cas les decisions de la Generalitat de Catalunya, t'acaben portant a anar directament al CUAP o al taulí, no? I per tant, aquest circuit que tant ens han dit, no?, de sobretot si no cal anar al taulí, no vagi al taulí, per sistema ens estan impedint complir-lo, no? I per tant jo crec que això és una reflexió a fer, perquè si no la ciutadania això s'ho creu, però després a la pràctica el que deia l'Anna ara, dius, bueno, doncs me'n vaig al taulí directament perquè no puc anar en el CAP de referència, no? I sobretot la part crec que és més negativa és que t'intentin vendre ens intentin vendre aquests canvis de models amb arguments que són doncs, conjunturals, no? Per una falta de professionals o de tapadillo després de la pandèmia, no? I per tant jo crec que això és el que no és acceptable, i a veure com avança, perquè el que dèiem, encara no sabem quan seran a Sabadell, diem 2-3, és l'extrapolació que fem del número de caps a tots els que hi haurà a Catalunya, que ens van dir que serien 79 de 421, però encara no tenim la confirmació oficial d'això, de si seran 2 o 3, i per tant també és una cosa que reclamem saber.
Doncs...
Podria fer una pequeña pregunta?
Va, senyora Santos. Pregunta i tot, pren la feina, eh?
Sí, sí, no, és que és una de les coses que també jo ayer expuse, i és...
Ràpid, sisplau, és
quién, ¿cómo se decide en qué caps si se hace algún estudio demográfico? Porque es que yo, lo tal como lo han planteado, no veo que vayan a estar sin, precisamente en los caps donde hay más población infantil. Entonces, si sabéis algo, como gobierno, se os ha explicado de alguna forma.
No, no. Perquè
com a premsa, tampoc, eh?
Tampoc hi ha criteris de territorialitat, perquè depèn de les decisions que es prenguin, potser queda Concòrdia centre i el sud queda descobert, cosa que tampoc seria lògic, sí, sí, per la distància, sí, sí, que hi ha. Llavors això voldria que n'hi hauria d'haver tres. No ho sabem. Aquí estem fent hipòtesis perquè aquesta informació oficial, diguéssim, no
se sap el sistema.
Seguirem buscant-la entre tots ho aconseguirem. Sí. Anem a més mocions del ple d'ahir. Rebutjada la demanda de Vox per la col·locació d'una bandera d'Espanya a la sala de govern de l'Ajuntament i per ubicar un retrat del rei en un lloc preferent de la sala de plens. Senyora Cacio, si ens vol explicar la moció.
Pues claro que sí, como la intenté explicar ayer en el pleno, pero parece, no sé, que no me expliqué lo suficientemente bien. Pero sí que, bueno, la moción que llevábamos era de la bandera de la sala de junta, sala de gobierno, como quieran llamarse, con la aportación del Partido Popular, añadiendo que se colocase el retrato del rey. Y en el fondo, a ver, la moción no se trata de ningún show ni nada, se trata de, bueno, pues hay unas normativas que hay que cumplirse. Ya expliqué por la mañana que, o sea, en el pleno, que por la mañana, pues cuando llegamos a la sala de gobierno para hacer la reunión de junta de gobierno y deliberativa, las banderas habían desaparecido. Entonces, claro, preguntamos expresamente y no se nos dijo nada. Bueno, lo hablamos en el pleno. En el pleno tampoco me contestan. Pregunté varias veces y no se me contestó. Lo cual significa, pues, una cosa muy clara. Significa que no se estaba cumpliendo la legalidad en cuanto a banderas. Porque no es una cuestión de símbolos o de imponer. No, si nosotros queremos que estén todas las banderas. Porque, al fin y al cabo, el ayuntamiento es el que tiene que representar a todos los vecinos de Sabadell y tiene que ser plural. Y esa pluralidad, en el momento en que tú pones la bandera de Sabadell, por supuesto, la bandera catalana, pues, por suerte o por desgracia, resulta que también tienes que poner la española. Y parece que a este gobierno, sea PSC más Junts, pues no les gusta. Y al final lo que acaba uno pensando es que, como he dicho, pues bueno, sabiendo que no se cumplía la legalidad, pues se quita y ya está. El gobierno no se dignó ni siquiera a darnos una explicación, ni a preguntarnos, ni nada. Por lo tanto, mucho gobierno del sí, pero al final resulta que es el, ya no llega ni al del no, es el de no contesto y ya está. También dijimos que igual pues la entrada de Junts en el gobierno, pues la presión, pues al final lo que hace es eso, pues que se lleve a este tipo de bueno, pues de exclusión de cosas que son obvias.
Señora Santos.
Sí, bueno, es que nosotros ya lo dijimos, nosotros hay normas que nos hemos dado entre todos y hay que cumplirlas. Si estas normas dicen que cuando hay otras banderas como la local, la bandera municipal y la bandera autonómica, tiene que estar también la bandera española, y si no se cumple, pues es que hay una normativa que no se está cumpliendo, entonces pedimos que se cumpla. Nosotros añadimos lo del retrato del rey porque en el mandato anterior al del 2015 al 2019, o el anterior gobierno que había, que era independentista y republicano, pues la foto del rey, que siempre había estado en el frontal del pleno, la relegaron a un rincón del pleno de espaldas a la ciudadanía. Nosotros entendemos que haya gente que la figura del rey no les guste, pero mientras esto no sea una república, somos una monarquía, y somos una monarquía parlamentaria, y el retrato del rey en las normas dice que tiene que estar en un lugar preferente. Yo no creo que donde esté sea un lugar preferente, sino que creo que fue una forma de, como de burla, lo que se hizo en aquel momento, y porque no lo podían sacar, porque si no lo hubieran sacado. Entonces, consideramos que ahora que está gobernando un partido que se supone constitucionalista y que apoya la figura del Rey públicamente lo ha hecho así, el señor Sánchez en varias ocasiones y el partido, pues creíamos que era un buen momento para volver a recuperar su lugar en el Pleno y bueno, pues nos ha no hemos entendido muy bien por qué no va a poder ser así. Ellos tendrán que explicárselo a sus votantes, que me consta también que los tienen monárquicos.
Senyor Mena.
Sí, nosaltres ja vam dir, no?, que pensàvem que aquest país ja està fart de la guerra de banderes, i com que aquest és un debat que només interessa i només infla els interessos de l'ultradreta, nosaltres no hi col·laborarem i per això vam votar en contra.
Senyor Matas.
Doncs deixi'm que li digui que tenim molta feina i ens dediquem a treballar.
Senyora Lara.
Gaire més afegir, només perquè ahir al ple va haver-hi una confusió amb un element o que no es va entendre. Hi ha un element que és el penó de la ciutat, que encara es custodia, diguéssim, a la sala de govern, que està vinculat al seguici, que és una tradició que s'ha recuperat a Sabadell, i per tant doncs posar-lo en valor, perquè ahir va quedar com una mica com si fos una cosa allà mal posada, no? I en tot cas és una tradició que hem recuperat i que doncs que volem també doncs reconèixer.
Senyor Cortés.
Sí, és curiós pacte amb els independentistes que ha caigut el número de banderes de Catalunya, que abans n'hi havia més i ara hem reduït el número. En tot cas, nosaltres ja ho vam dir, el reglament de protocol i cerimonial diu on han d'estar les banderes, que és a la façana i al saló de plens. Això es compleix de manera estricta. I hi haurà votants monàrquics, votants republicans, el que és segur és que tenen moltes altres prioritats abans que parlar i tornar a fer shows i guerres de símbols, com hem vist en aquesta ciutat i al país, que sabem on ens porten, i és a cap lloc de profit.
Senyora Cacio, 30 segons li dono.
Sí, muy rápido. Esto no es una guerra de banderas, esto es cumplir la legalidad. Quizá en su día fue una guerra de banderas porque ponían banderas que no tocaban y que no eran legales. En este caso no lo es. Y nosotros también intentamos trabajar. Quizá a ustedes les parezca que esto no importa a los ciudadanos de Sabadell, pero insistimos, es que ustedes ahora vienen diciendo que sí que se cumple la legalidad en la fachada, en el pleno, ya, pero es que ayer tuvieron que quitar las banderas por no poner la española, porque sabían que no lo estaban cumpliendo. Finalmente decir que el municipio, les recuerdo que forma parte del Estado, artículo 107 de la Constitución, y por tanto debe estar esa bandera, y prefieren excluir todas la bandera de Sabadell i no poner la de Espanya.
Gràcies. Anem a d'altres qüestions, si els sembla. Parlem de la proposta de Sabadell en Comú Podem, de demanar ampliar la cobertura de l'atur reforçant freqüències i horaris, demanant també que s'afegís un servei de taxi a demanda i també un servei de bus nit, que tampoc va tirar endavant ahir al ple. Perquè ens hi càpiga amb el minut final, farem 1:45 d'intervenció. Els hi trec 15 segons. Jo crec que amb tot ens en podrem sortir. El seu torn, senyor Mena, per defensar.
Bé, aquest sí que és un tema que interessa a la ciutadania, que és la mobilitat i el transport públic. Nosaltres fem una reflexió que crec que és oportuna. En un moment en què la ciutat està plantejant l'ordenança de zona de baixes emissions, hem de replantejar-nos la mobilitat. No tindrà sentit una ordenança de baixes emissions sense que vagi acompanyada d'un pla de foment del transport públic, que és el que demanàvem des de Sabadell en Comú Podem. Per tant, tu ho deies, i bueno, el que demanem bàsicament és incrementar les freqüències en aquelles línies que tenen un temps d'espera de 30 minuts, també fer-ho el cap de setmana. Una de les principals reivindicacions que hem rebut per part de la ciutadania és que costa agafar el transport públic al cap de setmana, i també a garantir la connexió de la ciutat amb els polígons industrials. Hi ha molta gent, per exemple, que treballa al polígon industrial de Can Roqueta, que no pot desplaçar-se en transport públic a primera hora del matí o en els torns de nit, o fins i tot connexions directes amb els centres mèdics, no? Ho deia abans la senyora Lara, no només passa amb els veïns de Can Puigcener, que han d'anar a la Concòrdia a la pediatria, o els veïns del districte 7 de Torre-romeu i el Poble Nou, que han de desplaçar-se a Sant Fèlix pels seus especialistes i que no tenen una connexió directa amb autobús. Dit això, jo crec que partim d'una base important, que és posar en valor la feina que fa l'ATUS, que és importantíssima, que malauradament doncs, jo crec que no va acompanyada d'una valentia clara per part d'aquest govern municipal, perquè ahir vam veure una actitud bastant conformista per part de la regidora que porta aquest tema, sinó que aprofitem el múscul que té l'ATUS com a cooperativa público-social per poder encara enfortir més el transport públic a la ciutat. El pla de foment que nosaltres vam posar posar sobre la taula, que estàvem disposats a parlar-ho, perquè som conscients de que no formem part del govern d'aquesta ciutat, el van valorar en 5 milions d'euros, no? I per tant, doncs, a partir d'aquí hem de prioritzar de quina manera continuem apostant pel transport públic.
Señora Santos, al seu torn.
Pues bueno, nosotros por supuesto aprobamos esta moción, porque
no
además
la aprobamos porque
yo, bueno, no aprobamos, apoyamos, perdón, esta moción, pero bueno, ya le había comentado al señor Menáquez que precisamente nosotros estábamos trabajando en una muy similar, porque es una preocupación también. Además, yo como usuaria siempre en esta radio he reivindicado el transporte público y las deficiencias que actualmente tiene nuestro transporte público. Es verdad que según en qué barrios vivas o en qué zonas vivas no hay ningún problema y todo y está los usuarios están contentos, pero hay en otros barrios en que no, porque las frecuencias entre autobuses son muy altas, en algunas zonas hay para coger autobús tienes que andar bastante porque no tienes ninguna parada cerca, los polígonos no están bien comunicados, un bus nocturno por lo menos en fin de semana es una reivindicación, nuestros chavales tienen que ir andando muchas veces, a mí me han contado gente de Torre Romeu que tienen miedo porque las chicas pues van andando por la noche hasta Torre Romeu porque no hay transporte público que las pueda llevar con el peligro en el que se ponen. Luego los centros, los CAPs, el hospital y el CAP San Félix, hay desde muchos barrios en el que no está bien comunicado, hay que hacer uno o incluso algunas veces dos transbordos dependiendo de dónde vivas, y creo que hay que darle una vuelta. Y nosotros abogamos también por un sistema en red en vez de un sistema radial que parte todas las líneas desde el centro, y para hacer cualquier transbordo tienes que ir al centro independientemente de dónde vengas, por un sistema en red o un sistema de telaraña que se llama, ¿no? Porque hay que luego los barrios estén comunicados entre sí sin tener que pasar por el centro. Entonces creemos y pedimos que se siente el gobierno con la TUS, que yo sé que hace muy buen trabajo, y con los grupos políticos y usuarios para poder ampliar y mejorar nuestro sistema.
Que farem salat. Gracias. Señora Cacio, el seu torn.
Sí, bueno, en este caso nosotros también apoyamos esta moción, porque también consideramos que la movilidad, y los que somos también, comparto, usuarios del transporte público, pues necesitamos un plan pues más amplio y detectar aquellas necesidades que realmente ahora mismo pues Sabadell presenta ciertas carencias, como ya se han mencionado, pues a nivel de en horarios nocturnos, determinadas zonas de Sabadell quedan todavía huérfanas de un horario que sea adecuado. Y si además lo unimos, pues por ejemplo, como se ha hablado del tema de la pediatría, pues aquí lo tenemos todo, ¿no? Cuando tienes si encima resulta que tampoco tienes el transporte adecuado, también en fines de semana, que baja mucho la frecuencia de los autobuses, cambian de recorrido por las avenidas que están cortadas, con lo cual también, por ejemplo, a la gente de movilidad reducida pues también le supone un problema, y por eso la apoyamos. Pero sí que es verdad que aparte de este transporte urbano, también incidimos en el transporte interurbano. Es verdad que sale de las competencias del ayuntamiento, pero sí que los municipios de alrededor podríamos hacer algo más, porque por ejemplo un fin de semana para ir a Palau de Plegamans, pues tienes que ir a Barcelona y de Barcelona volver a Palau en transporte público, con lo cual cuando en coche es en 20 minutos. Y finalmente también, aunque apoyamos por supuesto el sistema de transporte público, como luego también preguntamos por la estación de Renfe de Canyon Castellarnau, evidentemente sin olvidar que también tenemos derecho también cuando queramos a ir en vehículo, y acabar de mirar un plan más estratégico de movilidad para Sabadell.
Senyor Matas, al seu torn.
Miri, doncs nosaltres vàrem valorar positivament la proposta de moció, perquè creiem que obrir el debat sobre la necessitat de fomentar el transport públic, una de les claus per lluitar contra el canvi climàtic i contra la contaminació, etc, doncs és important doncs que hi hagi aquest debat. Si és veritat que el paquet complet doncs no li vàrem comprar, en el sentit de que potser haguéssim pogut negociar algunes coses concretes. En aquest sentit, nosaltres podríem constituir taules de territorials de mobilitat com a eines de participació de les administracions locals i els agents del territori en la configuració de polítiques de mobilitat. També podríem ampliar l'oferta d'aparcaments, d'enllaç, tant per bicicletes com patinets, com per a cotxes a les estacions ferroviàries i a les centrals d'autobusos, i també podríem ampliar les condicions d'accessibilitat al transport públic per a les persones amb mobilitat reduïda. En tot cas, estem obligats a optimitzar la gestió energètica pel que fa al 2035, ja que el transport públic doncs haurà de ser la neutralitat, haurà d'assolir la neutralitat de carboni. Pel que fa al tema de polígons d'activitat econòmica, és cert, hem de replantejar i hem de parlar doncs amb els diferents agents, representants empresarials, sindicats, etc., perquè configurem tots plegats un mapa, i de fet nosaltres actualment des de els diferents departaments involucrats a l'Ajuntament estem treballant en l'elaboració d'un mapa de les diferents possibilitats de transport públic per cada polígon d'activitat empresarial, i hem d'intentar adaptar entre tots els horaris del transport urbà a les necessitats de les empreses. Per tant, en aquest sentit, oberts a poder col·laborar i fer diferents propostes. Gràcies.
Senyora Lara, al seu torn.
Sí, nosaltres ens vam abstenir, no perquè estiguéssim en contra de la moció ni molt menys, al contrari, compartim la seva immensitat de punts. El que passa és que ens generava una sensació de frustració molt gran en el que aquest Ajuntament ha deixat bloquejats els debats de mobilitat, no? I llavors dèiem, vale, endavant aquestes mocions, no? Però sabem que són paper mullat, aquestes propostes, però són paper mullat. I per tant, l'abstenció no era cap a la moció, tot i que pugui semblar una mica rebuscat, sinó perquè realment tenim un pla de mobilitat urbana sostenible bloquejat des de fa un any. En teoria, el març l'any passat hauria d'haver quedat resolt i està allà bloquejat, no? I algunes d'aquestes coses que hi ha a la moció precisament es recullien i estan recollides segur per al·legacions tant nostres com de diferents entitats, no? Llavors, tenim al final la nostra principal reclamació és que el govern desencalli o doni alguna resposta sobre en quin punt està el PEMUS, no? Ho vam demanar durant la moció, ho vam demanar en preguntes al final, però és que ja portem diversos plens que ho hem anat reclamant, no? Perquè estaria bé, ho han dit en altres llocs en què parlàvem d'aparcaments, parlem de com es connecta tot, doncs que d'una vegada per totes tinguem definit aquest pla de mobilitat, no? Perquè l'aprovació definitiva és de fa més d'un any, és del novembre del 22, llavors això no es pot allargar més, hem de saber quines són les eines de les que es dota aquest Ajuntament per si vol fer un pàrquing o no el vol fer, ha de poder cabre allà, i si fem propostes partim des d'allà, no és un retret en absolut a la proposta que hi havia, sinó una mica demanar-li al govern que es posi les piles i resolguem això i puguem seguir avançant amb noves propostes de mobilitat.
Senyor Cortés.
Sí, nosaltres, en la línia del que ara deia el senyor Matas, compartim molts dels elements de la moció. El senyor Mena deia que havien valorat aquestes propostes en 5 milions d'euros, nosaltres en sortien uns 3,2 milions d'euros, hi ha una diferència considerable, però en tot cas ens semblava que a banda de votar una moció, és a dir, el fàcil hauria sigut dir sí, vinga, tirem endavant, votem aquesta moció que diu que s'ha de fer un pla local del foment del transport públic, però ens semblava que tampoc era adient, tot i compartir algunes de les mesures, sobretot perquè estem en procés, ens responem també el que deia la senyora a l'ara ara, de resoldre les al·legacions del PEMUS, del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, i per portar-lo a l'aprovació definitiva. Ara no sé dir el calendari perquè no cau a la meva àrea, però si està treballant, també en resposta al que deien ahir en el ple, i evidentment no està descartat. I per tant, és amb l'aprovació d'aquest PEMUS i també en com acabi quedant l'ordenança de la zona de baixes emissions, que aquí també tenim encara un conflicte obert amb la Generalitat de Catalunya pel seu menyspreu cap als municipis, que hem de tenir aquest marc, el PEMUS i la zona de baixes emissions, per acabar de determinar quines són aquestes accions que hem de fer per reforçar el transport públic. I, per tant, per nosaltres, tot i votar en contra, ja puc dir aquí doncs, que les propostes que estan escrites en aquesta moció ens les guardem i, per tant, evidentment, disposats a continuar-ne parlant, perquè millorar el transport públic crec que tots estem d'acord que és aquest objectiu. El que passa és que en aquest moment doncs, necessitem tenir aquest marc del PEMUS i sobretot també de la zona de baixes emissions per poder actuar amb més coherència i veure quins són els punts que ens queden més coixos i que s'han de reforçar.
Doncs tindrem exactament un minut 45 per cap al minut aquest final on si hi ha qualsevol cosa que ha quedat pendent i volen abordar, doncs és el moment de poder-ho fer. Comença vostè, senyora Santos.
Bueno, yo del pleno de ayer destacaría esta moción, que creo que es vital porque el transporte público es un elemento vertebrador de ciudad y creo que sí que, y como decía también la señora Lara, es fundamental que nos sentamos, que recuperemos esos planes de movilidad en el que, en el que podamos participar y podamos cada uno poder añadir nuestras propuestas y que se nos escuche, porque creo que es mejorable y todo lo que vertebre la ciudad es algo bueno para ella. Y luego también lo de la sanidad, que creo que el problema que tenemos de falta de facultativos y que están haciendo que nuestra sanidad pierda calidad, creo que es algo que se tiene que instar a la Generalitat, al gobierno de la Generalitat, a que se replantee nuestro sistema y mejore la calidad de servicios públicos sanitarios.
Señora Cacio, el seu torn.
Sí, muy rápidamente. A ver, yo empezaré por el final. Sí que es verdad que del pleno de ayer lo que está claro es que por mucho que digan que es el gobierno del sí, yo creo que es el gobierno del silencio. También es verdad que Vox ayer presentó una moción. Entiendo que les pueda interesar más o les pueda interesar menos. Lo que sí que es verdad que ustedes no pueden decirnos a nosotros qué podemos presentar y qué no podemos presentar, cuando ustedes, ya lo dije ayer, lleva mucho tiempo y han presentado lo que han querido, y nosotros haremos lo mismo, porque además tampoco pueden incidir en qué importa más o importa menos a los ciudadanos. A los ciudadanos les importan muchas cosas. Como también se vio ayer, pues evidentemente hay problemas como la pediatría, la movilidad, en la que también se tienen que hacer incidencia junto con otras que ya iremos viendo. Pero insisto, nosotros seguiremos presentando aquellas mociones que consideremos oportunas sin que nadie nos tenga que decir qué es lo correcto o qué no lo es.
Senyor Mena.
Sí, a mi el que em preocupa del ple passat és l'actitud que té el govern, no?, de no voler dialogar, no voler parlar, no voler acordar amb els grups municipals, i sempre ho fan amb excuses diverses que no s'acaben d'entendre. És a dir, si estem en contra o no compartim, doncs per què no han fet un intent de cessió de lloguer del sòl públic per una empresa de nanotecnologies, perquè no sabem llegir els expedients de l'Ajuntament. Si presentem una moció amb la que estan d'acord en tots els punts, no l'aproven perquè s'ha de fer un pla que no sabem encara a on està i si està dormint el somni dels justos. Vam presentar, jo recordo fa uns plens, també una proposta de pressupostos participatius, també estaven d'acord en aquesta línia, però també la van votar en contra. Per tant, ens costa entendre, i jo espero que no arribem a una situació surrealista, i així ho dic amb tot el respecte i amb tot el carinyo, que ens puguem entendre més amb el senyor Matas que amb la part socialista del govern, no? Perquè ahir vam veure justament això, que teníem més capacitat d'entendre que és el que estàvem demanant al senyor Matas quan parlàvem de la necessària connexió de transport públic de la ciutat amb els polígons industrials, que amb la regidora quan parlàvem de connectar la ciutat i enfortir el transport públic amb la senyora Molina, no? Per tant, ens costa entendre, i llavors nosaltres ho hem dit des del començament, des del primer dia que hem arribat, que hem tornat a aquest ple de l'Ajuntament, el que volem és ser útils al conjunt de la ciutadania, i per tant el que farem serà portar propostes al ple que són les que preocupen o les que considerem nosaltres que preocupen en aquesta ciutat, no? I per tant, doncs, continuarem treballant per veure si totes aquestes propostes que tenim molt treballades de transport públic les podem anar aprovant, encara que sigui parcialment.
Senyor Matas.
Doncs miri, si jo recordaré que el govern actua de manera cohesionada i amb un objectiu clar de model de ciutat, i per això treballem de manera conjunta. I en aquest sentit, l'alcaldessa i tots els tinents i regidors hem mostrat sempre la predisposició d'arribar a acords amb tothom i de tenir la mà estesa amb tots aquells que vulguin sumar pel servei del sí. Vostès, senyor Mena, sap perfectament, doncs, que fa uns dies vam arribar a un acord amb vostès per al tema del mercat de Campoamor, i això és un valor que s'ha de dir i que s'ha de posar de manifest. Altres viuen més d'esquena aquesta mà estesa que el govern, doncs, cada dia, doncs, posa a l'abast de tots els grups municipals. Jo crec que és positiu que tots sumem en aquesta línia de poder construir ciutat, amb la línia de fer una ciutat d'oportunitats, més capital, més moderna, més sostenible, etc. Jo crec que tenim uns valors que amb el conjunt podem estar molt d'acord. Amb els altres, evidentment, estem a les antípodes de les antípodes i del més enllà, però sí que nosaltres, i també aprofitant, doncs, aquests 35 segons que em queden, doncs, aprofitar que també doncs, la Crida va demanar doncs, que, hi hagués, que el govern presentés un pla d'actuació de mandat, i els hi vam dir que no es preocupin els senyors i senyores de la Crida, que nosaltres ja tenim previst doncs, com és pertinent doncs, presentar aquest pla de mandat, i ho farem en els propers plens, propers mesos, i no serà cap sorpresa, perquè el que estem dient i el que estem fent és treballar cada dia amb un model de ciutat en base a uns programes electorals dels dos partits que formem part del govern i en base a tot el que anem anunciant en rodes de premsa, en presentacions, en comissions informatives, en juntes de govern, etc.
Gràcies, senyor Matas. Senyora Lara, al seu torn.
Sí, no, ja m'ha obert el senyor Matas. Ja està bé que no sigui una sorpresa per ningú, eh? Però al final el que cal és que quedi ben redactat perquè és l'obligació, no? Jo, com que ja m'ha obert una mica quina era la nostra moció, que va quedar desestimada i en què demanàvem una sèrie més de coses de seguiment del govern, sí que voldríem fer referència a dos col·lectius, tant el Talleret, que aquest cap de setmana ha obert les seves portes i celebrem que un espai com aquest tingui arrelament i sigui tan sòlid a la ciutat, però també voldríem parlar de l'Obrera, que per nosaltres és un projecte referent a la ciutat, que precisament necessitem que segueixi viu perquè la zona del nord tingui espais com aquest, que puguin ser pol i generació d'activitats, i que té un desallotjament amb data oberta, i doncs fem una denúncia de que arribem a aquest punt sense que hi hagi hagut doncs una resolució. Ara mateix Esquerra Republicana és qui té la decisió una mica de fer aquest desallotjament i per tant donar tot el nostre suport i acompanyament, i si en cas que passi, perquè esperem que no, però aquell dia a les 7 de la tarda doncs serem donant suport i escalfa a totes les companyes.
Senyor Cortés.
Doncs jo acabo una mica com hem començat parlant d'aquest solar industrial, d'aquesta venda al Consorci de la Zona Franca, també per posar en valor que no és flor, és a dir, no és cosa d'un dia, són projectes que fa molts anys que s'estan treballant. Evidentment es valoren sempre qualsevol de les opcions, i l'objectiu al final és poder generar riquesa i dinamitzar l'economia, especialment en un sector tan interessant com és el de l'aeroespacial, i també doncs, generar ingressos per l'Ajuntament, no? Jo crec que tenim també una responsabilitat de no tenir patrimoni, com és aquest cas l'industrial, sense treure-li rendiment per l'Ajuntament, no? I per tant, celebrar que per fi haguéssim pogut fer aquesta venda i doncs, esperar que el més aviat possible veiem com aquest projecte es concreta, i no només això, sinó com d'altres projectes industrials fan via cap a Sabadell i fan més rica la nostra ciutat.
Doncs ho hem fet tan curt que ara ens falten 2 minuts. De què parlem? De carnaval? Tenen clar que es disfressen o no?
No, jo no em disfressaré.
No es disfressaran, no. El senyor Matas ha dit que sí, no, abans?
No.
Ha dit que no, ha dit
que no. Jo em disfressaré de puntual, per arribar a l'hora.
Home, avui ha arribat molt a l'hora, no cal que els oients ho sàpiguen. Però
una hora abans.
Una hora abans ha arribat el senyor Cortés avui a Ràdio Sabadell. En fi, moltes gràcies a tots 6 per haver-nos acompanyat un dia més al debat de política municipal. Ens veiem d'aquí un mes, que seran menys setmanes, perquè el mes de febrer sabem que és una mica més curt. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon més.
Igual.
Ens trobem per la ciutat.
El cafè de la ràdio.